Doncs toca hora de, recapitular. Ho fem amb el Xavi Palma aquest divendres. Recapitular titulars, notícies, coses que han passat, la darrera setmana. Avui m'està costant una mica, aquesta entrada, Xavi Palma.
Bona tarda, creu, no passa res.
Sí, uns entrebancs.
Es nota que és divendres. Es nota que és divendres, dona. Recta final ja,
recta final, recta final d'una setmana que hi ha hagut de tot, perquè la ressaca de tots els actes de la Constitució,
i
de
tant.
Tot el que es va dir, campionats just, del món...
Fa tot just una setmana, de fet.
Tot just.
Han passat moltes coses, darrerament.
Sí.
Es nota doncs, que quan hi ha activitat...
certa activitat, sí.
Política, també, doncs, això sempre arrossega doncs, que hi hagi... més notícies, no?
I tant, absolutament.
Bé, de fet, si et sembla, creu, comencem per una que es va produir al cap de setmana. I va ser un anunci. És a dir, nosaltres ja saps que tot sovint repercutim totes les notícies relacionades amb el turisme perquè és el motor econòmic de casa nostra.
Com a... absolutament.
I, de fet, doncs, sempre parlem de la projecció internacional que ha de tenir el nostre país. I el dissabte es va fer un anunci molt important en aquest sentit. La Federació d'Esquí i Gran Valira presentaran candidatura per acollir les finals de la Copa del Món del 2017. Ho va dir el mateix cap de govern, Antoni Martí, un anunci oficial que va fer a través dels micròfons d'Andorra Televisió. Ho feia el nostre company Cesc San Juan en una connexió en directe als informatius i això significava el suport incondicional de l'executiu del govern d'Andorra en aquesta candidatura. De fet, ho va dir el dia en què s'acabaven les finals de la Copa d'Europa, un esdeveniment que, amb la bonança meteorològica com a millor aliat, ha estat tot un èxit en el vessant organitzatiu. Fruit d'aquesta inèrcia positiva, Antoni Martí, el cap de govern, era l'encarregat de fer l'anunci d'una candidatura, podríem dir-ne, històrica.
La federació té l'intenció i estarà apoyada de forma molt decidida pel govern d'Andorra de fer una presentació oficial perquè puguem acollir ja no la Copa d'Europa, sinó les finals de la Copa del Món d'esquí. Si no és el 2017, que és la intenció de la federació i que ho he dit de forma molt clara, estarà apoyada pel govern d'Andorra perquè aquest també és el futur de que ens puguem fer conèixer a nivell internacional. Ho dic així de clar, s'està fent una gran feina a la Federació Andorrana d'Esquí i el govern està darrere d'aquesta federació.
Hem demostrat al món i a la Federació Internacional d'Esquí que som capaços de fer això i molt més. Crec que hem d'aprofitar l'ocasió i tirar endavant i mirar a buscar fites més altes. I qui no ho diu, com jo sempre dic, somiar no costa gaire, comencem per la final de Copa del Món i per què no uns mundials d'aquí uns quants anys més.
Valoracions del govern i també de la Federació d'Esquí, tots molt satisfets amb aquest anunci.
I tant que sí, i esperem que tiri endavant i ens encantarà veure-ho.
I tant que sí. Tot el que sigui projecció internacional de casa nostra...
Situar-nos en el mapa és brutal.
Tot és bo.
La repercussió és boníssima.
Tot és bo. De fet, mira, avui jugar el bàsquet a casa, justament, i també s'estan parlant darrerament, ja veus que sonen doncs, que s'hauria d'haver-hi un suport un suport econòmic per donar recolzament al Bàsquet Club Andorra, Ribera Andorra Morabanc, justament perquè també es parla que seria una bona aportació, una bona injecció a l'hora justament del que estàvem parlant, d'aquesta projecció internacional
de situar-nos
de casa nostra.
Sí. I tant, més coses.
Bé, aquesta notícia, creu, arribava a just l'endemà que se celebrés a la Diada de la Constitució.
Els actes oficials i tota la Diada, no?
21è aniversari, vam fer una retransmissió llarga per ràdio i per tele.
I també per televisió.
I el que vam, del que es va parlar és, novament, d'això que es parla darrerament, doncs, si té vigència encara la nostra Constitució, és molt jove, és de l'any 1993, celebràvem el 21è aniversari i vam estar conversant amb moltes veus que parlaven, doncs, que sí, que la Constitució ha d'evolucionar al mateix ritme que la societat. Bé, en qualsevol cas, un tema força recurrent, però del qual doncs, encara no se'n va treure massa l'aigua clara. No? Ningú és molt partidari directament de canviar-la, modificar-la, sinó de tothom considera que s'ha d'evolucionar aquesta Constitució, que encara hi ha molt marge i molt recorregut a l'hora d'estirar-la. El síndic Vicenç Mateu, per això, va fer referència en el seu discurs a la identitat andorrana per tenir èxit en l'obertura del país i també va alertar del risc de la distància creixent entre els que més tenen i la resta a causa de la crisi econòmica, aquesta famosa escletxa social que el síndic general Vicenç Mateu ens està acostumant darrerament a discursos carregats de contingut. No són els típics discursos institucionals, tal com correspon a una diada com aquesta, sinó que de tant en tant va donant algun apunt en aquesta línia i és interessant, per això ho he volgut destacar.
A més, amb contingut social, mai entra en política, mai entra en valoracions polítiques o rares vegades, només quan ho ha de fer directament perquè li toca, i el que sí que fa és aportar tots aquests missatges de contingut més social que afecten més el teixit social.
També aquest és una mica el rol del síndic general, no? És a dir, és cert que és un síndic general d'un color polític triat a les urnes.
Parlamentari.
És un parlamentari, evidentment, però és cert que sempre hi ha aquesta distància i és bo, doncs, també, de tant en tant, reconèixer o veure-ho des d'aquest punt de vista.
Un síndic que exerceix de síndic.
Doncs sí. Però no és la notícia de la setmana, tot i que podria ser-ho, aquesta la notícia de la setmana, perquè va haver-hi, com comentàvem, contingut. No és la notícia política de la setmana. La notícia política de la setmana es produïa ahir. I és que el Partit Socialdemòcrata es va reunir ahir amb el govern per proposar-li, tant el govern com el partit majoritari, el Demòcrates per Andorra, assolir un triple acord en matèria de fiscalitat, relacions amb Europa i delimitació de competències entre l'executiu i els comuns. Una proposta que ahir mateix, ahir a la tarda, el primer secretari del partit, el Pere López, traslladava en persona al cap de govern. Ho explicava després en roda de premsa.
No volem que sigui paper mullat, aquesta és una proposta sèria, una proposta amb visió de país, una proposta sobre tres temes que són fonamentals i esperem per part del govern i del grup parlamentari que dona suport, doncs, que entenguin la importància, la rellevància d'aquesta proposta, posant per davant els interessos del país, del que puguin ser fins i tot algun dels nostres postulats, algunes de les nostres propostes, i que per tant ens puguem posar junts a treballar per intentar tirar endavant aquestes reformes.
Una missiva que entregaven ahir al cap de govern des del Partit Socialdemòcrata, un partit que afirma estar disposat a prioritzar l'aprovació i entrada en vigor de l'IRPF abans que acabi la legislatura. I, evidentment, avui divendres estem molt pendents de les reaccions que ha suposat aquest oferiment per part del Partit Socialdemòcrata. De fet, hores d'ara, d'aquí a uns moments, començarà una roda de premsa que seguirem amb el president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró, una roda de premsa que s'ha convocat a les 12 del migdia aproximadament i que doncs, ens explicarà una miqueta quin és el postulat del partit majoritari. Ho explicarem, evidentment, i ho repercutirem en els serveis informatius.
I altres coses que també doncs, són titulars i que també han ocupat els principals temes dels informatius de Ràdio i Televisió d'Andorra, i coses que aquestes declaracions de Francesc Gran, expresident del Consell d'Administració de la CAS.
Unes declaracions, creu, de l'expresident del Consell d'Administració de la CAS, del Francesc Gran, que de fet va estar com a president del Consell d'Administració de la Seguretat Social entre els anys, entre finals del 2003, és a dir, 2004, fins al 2010 aproximadament. Per tant, era el president del Consell d'Administració quan es va fer aquella famosa comissió ad hoc, és a dir, aquella comissió de tot l'arc parlamentari per pactar una reforma consensuada de la llei de la CAS, una reforma que va arribar a l'any 2008. Doncs bé, era molt interessant escoltar les seves valoracions ahir, perquè Francesc Gran, arran justament, saps que s'està ara doncs, debatent i que s'està reformant aquesta reforma consensuada de l'any 2008. Hi ha gent que hi està a favor, hi ha gent que hi està en contra. En qualsevol dels casos, era molt interessant conèixer l'opinió de l'expresident del Consell d'Administració de la CAS, Francesc Gran. I el que va dir ahir, i que així ho vam repercutir i ens va sorprendre, és que ell es mostra partidari de blindar a la Constitució el sistema de pensions. És a dir, que es garanteixi la continuïtat del sistema de pensions fins i tot a la Carta Magna, en la Constitució. Ho deia ahir en el company Àlex Lliteras, que va convidar el Francesc Gran juntament amb el Francesc Rodríguez Rosa del Partit Socialdemòcrata, i el Francesc Gran, l'expresident del Consell d'Administració de la CAS, defensava un increment del sistema de cotitzacions únicament per mantenir un bon nivell sanitari. Francesc Gran el que creu és que no es pot aplicar el mateix criteri per garantir les pensions i les despeses sanitàries. Escoltem les seves paraules, creu.
Si no som capaços, d'una vegada per totes, de fer una llei on les pensions o el sistema de pensions estigui blindat d'una manera forta i amb uns criteris de seguiment marcats, fins i tot que es pogués donar amb un tipus d'accés dins de la Constitució, que estigui marcat específicament per la Constitució, no anirem bé.
Sempre es parla d'augmentar les cotitzacions, un tema polèmic pelut, sobretot en aquests moments.
Amb aquest context,
amb aquest
òbviament.
Context de crisi econòmica, doncs que, home, a ningú li fa gràcia que li toquin la butxaca i que s'hagi de pujar sobre la cotització que paguem a la CAS per garantir les pensions o per garantir una bona sanitat. Doncs, en aquest sentit, el Francesc Gran, l'expresident del Consell d'Administració de la CAS, explicava ahir que ell és partidari d'incrementar les cotitzacions de la CAS, ara bé, només per garantir una bona sanitat, una sanitat que és cara, però no augmentar les cotitzacions per assegurar el sistema de pensions, perquè creu que aquesta és una qüestió que caldria regular a part.
La sanitat és caníbal. Per què? Pues perquè cada vegada tots volem accés a la millor sanitat amb la millor qualitat i volem helicòpters medicalitzats i volem... I això té un cost. Bé, i al país tenim que saber si ho podem assumir o no ho podem assumir. Via cotitzacions, i ja estic d'acord. El tema de pensions és completament diferent. I mentre continuem barrejant amb una llei el que és la sanitat o la salut per un costat i el que és les pensions per uns altres, malament.
Que Francesc Gran diferencia molt bé què és la despesa sanitària, què és la despesa activa sanitària i el que és la cotització o la recaptació de la CAS pels fons de pensions.
El tema està en que, clar, el nostre sistema de seguretat social, la nostra llei, el que preveu, el que estableix, és que la CAS tingui dos grans caixes,
dos grans bosses
de diners. Exacte. Una, per garantir el sistema de pensions de jubilacions, és a dir, la gent que està cotitzant, una part de les seves cotitzacions van per pagar les jubilacions de les persones doncs, que ja són més grans de 65 anys. Això d'una banda, i de l'altra doncs, també serveix per pagar les despeses sanitàries.
Clar,
de la CAS.
Per una mica fer front a les despeses sanitàries, no només les individuals de les persones, sinó doncs, tota la despesa sanitària i no que s'esgarrepi del mateix sac, diguéssim.
Exacte, però clar, aquest és un tema... Ja estem parlant de paraules majors, eh?
I tant.
Estem parlant de paraules majors perquè ja es canvia un sistema. En aquest sentit, el Francesc Gran, qui va ocupar la presidència de la Seguretat Social mentre es negociava la reforma de la llei de la CAS del 2008, que, recordem, va ser aprovada amb el consens parlamentari, el que critica és que la reforma de l'any 2008 s'hagués fet sense anar acompanyada d'una llei d'atenció social.
Crec que és un punt que també, en certa manera, sí que és per treure la targeta groga. Aquesta llei tenia que anar acompanyada de la llei d'acció social o de complements socials.
Que ara s'està... Pots treure la vermella, per mi, eh? Perquè estic totalment d'acord.
I amb el que neix ja coixa d'entrada.
Sí.
Per dos motius. Una, perquè es fa un brindis al sol econòmic. I dos, doncs perquè tot el concepte no contributiu que tenia que estar reflexat d'una altra manera s'obvia. I aquí és on, en certa manera, acabem de complicar tot el tema.
I parlem d'altres recaptacions, canviem de tema. Les recaptacions que es fan amb l'IGI, amb aquest impost a l'IGI, aquest nou impost, no?, que tan debatut i que alguns pensen doncs, que és excessiu en percentatge i en demanen la reducció.
L'IVA, que aquí a Andorra es diu IGI, sí. Perquè molta gent, pels noms, doncs, ja, abans hi havia moltes imposicions indirectes amb diferents noms i finalment... Doncs,
finalment s'ha reagrupat amb aquest IGI.
Exacte, hi ha aquest IGI que reagrupa aquesta imposició indirecta. Què passa? Doncs que els hotelers estan decebuts, disgustats. Per què? Doncs perquè han demanat que, igual que es fa amb altres països, tant l'hoteleria com la restauració tinguin un tipus de gravamen més baix del general. Clar, hi ha un precedent, i és que el govern va decidir fa uns quants mesos doncs que fent cas a les peticions de les estacions d'esquí, rebaixessin aquest IGI per les estacions, tenint en compte doncs, que és un motor econòmic del país i que s'havien vist perjudicats per aquest canvi de l'impost de serveis indirectes per a l'IGI. Llavors, el que s'ha fet és rebaixar-lo de tal manera que paguin exactament una xifra similar al que pagaven abans. En aquest sentit, això ha donat llum verd a que la Unió Hotelera els digui: senyors, nosaltres també som un col·lectiu, un sector econòmic puntal per a l'economia del país aquí nacional i per això també us estem demanant, en la línia dels altres països, que es rebaixi. Doncs per això el que han fet és demanar una resposta per escrit a l'executiu, i els van dir que no, però tot i així els hotelers no es rendeixen. Des de la Unió Hotelera doncs demanen una resposta per escrit a l'executiu, i ho han fet també via escrita, via formal. Escoltem, si et sembla, les paraules del portaveu de la Unió Hotelera, Òscar Julián.
Li he de donar la raó al senyor Cinca, però també li he de recordar que les estacions d'esquí a Espanya estan amb un 2%. És la mateixa resposta que em dona ell. Creiem que la resposta ens l'hauria de donar per escrit, i creiem que la resposta hauria d'estar argumentada. I no creiem de que aquesta resposta sigui la resposta més idònia.
Està enfadat, eh?
Certa acritud, sí.
Perquè, clar, doncs pensen que no hi ha una equivalència, perquè a uns se'ls hi ha rebaixat i amb ells no. Bé, evidentment aquesta és una qüestió que el govern ja ha respost en més d'una ocasió, i que ha dit que, si bé és cert que és el tipus general del 4,5%, cal recordar que aquest 4,5% és molt inferior al que també es paga en altres, i que fins i tot seria més baix que el que es pagaria en altres països. Tot i ser el tipus general, doncs aquest IGI que paguem aquí a casa nostra és més baix. En qualsevol cas, seguirem pendents d'aquestes demandes per veure què és el que els hi diuen des del govern. Per cert, els hotelers també són notícia per una altra qüestió, i és que s'està exhaurint el termini perquè es posi en marxa el registre d'ocupació d'allotjaments turístics, és a dir, aquest registre en coordinació amb la policia, amb el Ministeri d'Interior, en què es registri tothom, totes les dades de tots els turistes
aquest
que s'allotgen. Aquest
cens, exactament, aquest cens de totes les persones que ens visiten, doncs que hi hagi un cert control de qui són, no?
I el portaveu de la Unió Hotelera, el seu director, l'Òscar Julián, també ha dit que creu que molts establiments hotelers no podran complir l'adaptació del ROAT, el registre amb les dades obligatòries que han de facilitar els hotels a la policia. Els que més problemes tenen, sobretot, són els establiments familiars.
No arribarà amb xifres molt elevades, tenint en compte que la data d'avui estem en un 25%, sí que som conscients que hi ha establiments de que pràcticament ho tenen tot el dia i l'únic que han de fer és donar-se d'alt i connectar-se, que és una operació relativament ràpida, però dubto molt que podem arribar al 60% en un primer moment.
Com sempre, no? Les empreses més petites doncs són les que els hi costa més assumir. Depèn de quins requisits, no? Institucionals.
Com sol passar, habitualment, creu.
O legals. I altres titulars, el referent amb aquest transexual que va demanar ingressar en el mòdul de dones del centre penitenciari i que finalment la batllia va denegar.
Ho ha denegat. Ho feia públic la seva lletrada aquesta mateixa setmana, i tot i que han presentat al Tribunal de Corts un recurs, de moment aquesta és la decisió de la batllia. No se li dona el control monitoritzat que també havia demanat pel possible risc de fugida, i també la justícia diu que no es vulnera la seva dignitat mantenint-lo en una cel·la separada en la qual es troba ara mateix. L'auto de la institució també diu que totes les peticions de canvi de mòdul han de ser respostes per la direcció del centre penitenciari, i des de la direcció de la presó s'assegurava fa uns dies que fins ara no se l'ha canviat el mòdul de dones perquè la llei no ho preveu.
Doncs suposo que això queda aquí, perquè la sentència de batllia finalment és la que preval, no?
Exacte, de fet hi ha una qüestió, i és que la llei no preveu que fins que no hi hagi un canvi en la identitat, en el carnet d'identitat o amb el passaport d'aquest pres, doncs no s'hagi de dur a terme. Un tema polèmic i controvertit, però en qualsevol dels casos la batllia ja hi ha dit la seva.
I acabem amb una notícia per tots aquells de vosaltres que sigueu usuaris del transport públic, concretament usuaris dels taxis. Us vau trobar doncs que fa uns dies, que la setmana passada, es va moure la parada de taxis, una parada de taxis cèntrica, no?, d'Andorra la Vella.
La de l'Escale. Parlem amb plata, no?, directament, perquè així tothom... La de davant de l'Escale, que ja no és l'Escale, no?
Exactament.
Però en qualsevol cas, anem a...
Aquella parada que els usuaris els va sorprendre, però també els taxistes.
Sí, resulta que s'estan fent les obres d'envelliment de l'Avinguda Meritxell, que estan fent les voravies més grans, més amples, i això fa que l'Avinguda Meritxell es converteixi en una d'un sol carril. una cosa que estarà molt bé, sobretot pels turistes, però clar, això ha tingut una repercussió, i és que la parada de taxis de tota la vida...
S'ha hagut de moure.
La de davant de l'Escale, del Centre Comercial Andorra, parlem amb propietat, que ara es diu així, aquest establiment, doncs s'ha hagut de traslladar. Què passa? Doncs que hi ha hagut un cert malestar, perquè els taxistes no sabien que s'havia mogut aquesta parada i s'han trobat que estaven amb el... carreró, doncs, adjacent, que puja fins a el carrer Pau Casals, i clar, deien que ni es veia ni que ningú no els havia informat. Hi havia moments de tensió.
Hi havia tensió, sí, entre els taxistes.
Ho explicava el president de l'Associació de Taxistes, Sergi Gil.
Ens van dir, no, deu sortir d'aquí, ens posen allà darrere, que no ens veu ningú, no ens han senyalitzat, no tenim cap senyal ni res. Clar, la gent ens truquen a la central dient que on estan els taxis. Clar, ja la gent té malestar, també.
Evidentment, ens van posar en contacte amb el Comú d'Andorra la
Vella. Òbviament, com no podia ser d'una altra manera.
I això és el que ens contestava el cònsol menor, Jordi Minguillón.
Van citar el president de l'associació tres cops, no va poder anar-hi, suposo que havia d'estar ocupat, no tenia feina, i llavors doncs, es va optar per donar la informació a diferents taxistes de que es feia tot això.
Sí, com sigui, el Comú ha confirmat que la ubicació al carrer Pau Casals serà la definitiva. Suposo que aquí hi haurà d'haver una entesa, un millor clima de diàleg i també una millor senyalètica perquè els ciutadans sabem on es troba la ubicació definitiva d'aquesta parada de taxi central.
I tant que sí, els taxistes suposo que entenc que lluitaran per tenir una nova proposta i que és un tema que haurem d'anar seguint, en tot cas, no, Xavi Palma?
I tant.
Doncs moltíssimes gràcies. Si hi ha algú que està... el tanto del que és l'actualitat de totes les setmanes, el Xavi Palma. Ell el trobareu presentant els informatius d'Andorra Televisió totes les edicions del migdia i aquesta setmana doncs, repescant tots aquests titulars i explicant-los una mica, no? Moltes vegades.
A vegades tendim els periodistes a donar per fet una sèrie de coses i és veritat que a vegades val la pena posar el fre de mà
i fer una mica de background, no?, de tot el que està passant.
No tot sovint es pot fer, però... També crec que és convenient per tothom i també per nosaltres.
Inclús per nosaltres.
Explicar les coses d'una manera més pausada.
Moltíssimes gràcies, Xavi Palma. Que passis molt bon cap de setmana.
Gràcies, bon cap de setmana.